Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts, sóc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo al llarg d'aquesta aventura del programa de Societat Digital 21E. Ens acompanya també, com sempre, el nostre millor tècnic de so, Nacho Delgado, a l'altra banda del micròfon. Durant el programa d'avui tractarem els següents temes, que són Internet of Things, que són l'internet de les coses, que ara explicarem, l'experiència, font de coneixement i el lideratge personal. Com sempre, a part de fer front a tots aquests temes i aprofundir-hi, i fer-ho de la millor manera possible, tenim entre nosaltres diferents experts. A la meva esquerra, el Marc Porçals, enginyer de telecomunicacions, programador, desenvolupador de grans projectes, etc. Hola, Marc.
Hola, què tal, Júlia, com estàs?
A la meva dreta, el Marc Plens, president de l'Aula d'Extensió Universitària per la Gent Gran de Sant Cugat. Hola, Marc.
Hola, Júlia.
A la seva dreta, el Jordi Llong, CEO i creador de Dream Hunters, coach, exdirectiu de multinacional, formador i conferencial. Hola, Jordi.
Hola, Júlia.
Et tornem a tenir aquí. I finalment el Lluís Godallol, emprenedor multireincident i soci fundador d'Impulsa i expert en mentoring empresarial. Hola, Lluís.
Hola, què tal, Júlia?
Gràcies a tots per venir. Benvinguts i comencem.
Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
Bé, doncs, l'internet de les coses es refereix en termes d'informàtica a una xarxa d'objectes de la vida quotidiana que estan, diguem-ne, interconnectats. Avui el Marc ens farà una explicació més acotada, però de moment hem d'entendre que és un concepte senzill, però la seva aplicació és complicada. Si tots els llibres, samarretes, llaunes o parts d'una motocicleta estiguessin equipats amb dispositius d'identificació minúsculs, la vida del nostre planeta doncs partiria una gran transformació. No desapareixerien els objectes perduts, sabríem concretament el que es consumeix a l'altra banda de la Terra, els robatoris s'extingirien, coneixeríem el lloc on es troba el producte en qualsevol moment, etc, etc. Si tots els objectes quotidians, des del iogurt fins a un helicòpter, estiguessin equipats amb etiquetes de ràdio, podrien ser identificats i gestionats per equips, de la mateixa manera que si ho fes una persona. Amb la propera generació d'aplicacions d'internet es podrien identificar tots els objectes, cosa que no és possible amb el sistema que actualment doncs, estem utilitzant. Aquest sistema seria d'aquesta manera doncs, capaç d'identificar de forma instantània qualsevol altre tipus d'objecte. Escoltem aquesta explicació que ve des de la Universitat de Deusto, en poc més d'un minut, que ens explicarà doncs, amb més profunditat tot aquest tema. Nacho, quan vulguis, endavant.
El origen de internet se remonta a los años 60 con los primeros experimentos sobre sistemas de comunicación entre ordenadores. Ya desde sus inicios, fue concebida como una red global para intercambiar información y contenidos digitales sin limitaciones de tiempo ni distancia. Durante los últimos años, Internet ha evolucionado a velocidades inimaginables. Actualmente existen alrededor de 2.000 millones de personas conectadas a la red. Con la aparición y proliferación de dispositivos móviles, ha cambiado la manera de cómo accedemos a Internet. Se ha multiplicado la cantidad de aparatos electrónicos con los cuales se puede conectar a la red. Pero la conexión a Internet ya no solo es posible a través de estos dispositivos. Todos los objetos que nos rodean pueden estar conectados siendo capaces de recoger información, procesarla y compartirla. Esta Internet de las cosas ofrece todo un mundo nuevo de posibilidades. ¿Imaginas usar calzado deportivo que sea capaz de almacenar en la web el tiempo, la distancia, la velocidad del recorrido y las calorías quemadas? Y que además esta información quede registrada en Internet para llevar un control del progreso en los resultados de tu rutina de ejercicios. ¿Imaginas vestir una camiseta conectada a Internet y que en ella se refleje algún cambio en el estado de tu red social o alertas de tus temas favoritos? ¿Imaginas que tus hijos puedan interactuar a distancia a través de un juguete conectado a Internet con niños de otros países o culturas? Diariamente crece el número de objetos y dispositivos que usan Internet, lo que contribuye a la construcción de un planeta más inteligente.
Déu-n'hi-do, ¿eh? Déu-n'hi-do. Hola, Marc. Tenim entre nosaltres el Marc, com dèiem abans, enginyer de telecomunicacions, bueno, amb una gran trajectòria, diguem-ne. A veure, explica'ns una mica aquest avenç que sona molt a futur. A més, el vídeo tenia com un sentit així molt futurista. Explica'ns, cap on anem? Què és això?
Bueno, això bàsicament és aprofitar tots els sistemes de comunicació que actualment ja hi són, però donar-li una següent volta de full i anar cap a un punt en el qual cadascuna de les coses que tu puguis imaginar pugui estar connectada a internet. Això no és una cosa ni és ciència-ficció, ni és una cosa que estigui molt fora del nostre abast. De fet, moltes de les cases de les quals nosaltres estem ara mateix tenen sistemes domòtics, vull dir, n'hi ha alguns que estan més ben preparades o altres que menys, però des del punt en el que, per exemple, una rentadora o una secadora, tu pots programar-la o pots inclús intercomunicar-la amb el teu sistema d'internet i mig programar-la a través de la teva xarxa local. Des del moment en què això ho pots fer, i això ara mateix és molt senzill de fer, de la mateixa manera que ho fas amb les impressores o amb altres sistemes, pots agafar i exportar-ho des de fora. O sigui, el pas de jo tinc una petita màquina dintre de casa meva domòtica amb la qual jo la puc controlar amb un mando o amb un programador senzill, jo em faig una interfície amb un petit ordenador i des de fora li envio una instrucció a aquesta interfície es parla amb l'aparell domòtic. Això és molt senzill, hi ha moltes coses que estan fetes així i aquest va ser el primer pas. Cap on anem? Bàsicament anem, si agafeu qualsevol telèfon mòbil dels que teniu aquí ara mateix, la placa que hi ha dintre del telèfon mòbil no és res més que una targeta de crèdit, amb dimensions tant de llargada com de gruix. Aquesta targeta de crèdit està especificada per poder aguantar una sèrie d'hores parlant amb una sèrie de processat molt complex que té a veure amb imatges, té a veure amb càlculs i tal. Però si l'única cosa que tu vols fer, l'única, és enviar informació d'estat, de estic encès o no estic encès, estic caminant o no estic caminant, això, la quantitat de xips i de processat que tu necessites per fer això és zero. O sigui, necessites un petit microxip, que ara fins i tot hi ha microxips que se'n diuen de nano, o sigui, són a escales minúscules, i d'aquí tot aquest processat, doncs, amb una pila que no dura absolutament res, amb una pila que dura molt, o sigui que no ocupa gaire, doncs tu pots fer unes petites targetes que puguin donar informació i la puguin enviar ja via GPRS, ja via Bluetooth, ja via NFC, ja una sèrie de tecnologies.
Però és possible aquest escenari actualment?
Sí, aquest escenari és a dia d'avui ja està funcionant.
La tecnologia que tenim, mira que fem servir.
Ara, amb tecnologia que tenim i fem servir. De fet, el primer pas important per anar cap a aquest sentit va ser canviar el sistema de IPs, de IPv4 o IPv6. Per què això? Vosaltres suposo que us en recordareu del primer cotxe de 1910 a Barcelona matriculat BE01. Pues, a dia d'avui les matrícules de Barcelona són 3355 BSX, per exemple. Com ha passat de BE01 a BSX 3355? Pues, bàsicament, a mesura que hi han hagut cada vegada més cotxes, pues, es quedaven sense números, primer van arribar als 100, després van dir, pues, ara farem les matrícules en lloc de dos dígits amb 3. Quan van arribar als 1.000, van dir, pues, en lloc de 3 dígits en agafarem 10.000, i així successivament. I ara, en lloc d'agafar només la B, posarem altres lletres, farem més combinacions i així tindrem més possibilitats de matricular els cotxes de forma única i que puguin fer-se de forma fàcil. Fins fa no gaire, fins al 2007, les IPv4 eren matrícules que cadascun dels nostres dispositius tenen per connectar-se a internet. La internet és, teniu que imaginar-vos com una mena d'autopista enorme, i en aquesta mena d'autopista enorme cadascun dels nostres dispositius té la seva pròpia matrícula i va caminant per internet. Doncs ha arribat un punt en el qual matrícules de 32 bits poden arribar fins a 4.200 milions de dispositius, i ha arribat un punt en el que només 2.000 milions de persones que estan connectades a internet estan ocupant aquests 4.000 milions de matrícules. Llavors, l'agència que s'encarrega de les normalitzacions d'aquestes matrícules, de les IPs, van agafar i van dir, doncs mira, doncs ara en lloc d'utilitzar sistemes de 32 bits, utilitzem sistemes de 60, de 128. I ara per cada persona, per cada 7.000 milions de persones, doncs tu podries tenir fins a 52.000 dispositius connectats teus propis i no s'acabarien pas totes les matrícules que tenen. Llavors, amb això, això és el que nosaltres ara mateix tenim com a la base. Els protocols seran sempre els mateixos, no canviaran absolutament. D'aquí 20 anys tindrem els mateixos protocols, perquè canviar tal quantitat de dispositius, els protocols amb els que es connecten, no és eficient, ni tecnològicament ni empresarialment. Per tant, per aquesta banda no tindrem problemes. La quantitat de dispositius que es connecten a internet també els tenim solucionats amb el IPv6. Llavors, quin és el límit? El límit és únic i exclusivament la imaginació que nosaltres li volem col·locar. I en aquest cas, el límit que tenim és què és el que podem fer amb totes aquestes dades.
O sigui, deixa'm recapitular, perquè jo crec que m'he perdut. La idea és que al final la solució a base tecnològica està feta. Sí. És a dir, no tenim cap problema en poder millorar en aquestes coses ni posar internet a les coses.
Efectivament.
Val. La cosa està encara nosaltres, hem de ser suficientment intel·ligents o imaginatius. Exacte. Per posar aquest internet a aquestes coses.
Exacte.
A tot.
Exacte. I hi ha exemples que a dia d'avui estan sortint, i que s'estan fent i són espectaculars. Hi ha una empresa de Barcelona que es diu Ingravity Media, que estan fent una taula de surf amb un petit microchip, molt petit, que aquest petit microchip envia informació directament. Tu portes el teu telèfon mòbil aquí enganxat amb una d'aquestes bandes protectores de l'aigua, i llavors envia informació directament al teu telèfon mòbil i et diu exactament les onades, o sigui, quin traçat has fet, quina alçada has tingut, les onades, quins salts has fet, quins loops has fet, les onades de quina alçada eren, i d'aquí tot això va centralitzat i llavors tu tens un tracking. La gràcia no és... Dispenseu. La gràcia no és únic i exclusivament que tu puguis fer d'aquest tracking, sinó que a més pots fer sistemes macroscòpics, saps? Sistemes d'anàlisi no només de les teves dades, sinó del resto. Això en Canit i Media, però per exemple North Cableguin havia fet algú més o menys igual. Fa dos dies veiem que deien que el Messi tenia unes bambes, unes botes amb uns xips per saber exactament com accelerava o com deixava d'accelerar. El tema és, la tecnologia ja hi és. Què és el que ens impedeix explotar-ho al 100%? Primer, la imaginació que nosaltres li posem, o sigui, què és el que podem fer amb tot això, i segon, l'anàlisi. A dia d'avui, especialistes en anàlisis de grans dades, del que se'n diu ara mateix el Big Data, n'hi han molt pocs. N'hi han, però n'hi han molt pocs. O sigui, donar-li, o sigui, un especialista que sigui capaç de dir-li a una màquina que pensi per ella mateixa i tregui una sèrie de conclusions, i després tu ja implantaràs el teu expertise i el filtraràs i aniràs. Però persones que siguin capaces de programar a aquest nivell no n'hi ha gaires. I aquest ara mateix és el límit que estem tenint.
Això, perdona, però no provocaria un sistema caòtic?
No, al contrari. O sigui, seria caòtic...
Tot en base a internet. O sigui, tot estaria interconnectat, a les teves dades estarien a tot arreu...
Sí. Sí, sí, sí.
Res funcionaria amb una funcionalitat única, sinó que tot tindria pues, una reserva de dades, un emmagatzematge d'aquestes.
Exacte. Tu t'has de plantejar això amb que el teu... O sigui, cada cosa que tu connectes a internet no està anant sempre al mateix lloc. ¿Vale? Estan anant... La gràcia d'internet és la gràcia del servidor client, que diuen, no? Jo tinc un servidor, seria el que agafa les dades, el que les rep, i el client és el que les envia. No? Uh-huh. Llavors, en aquest cas, el xip aquest agafaria les dades i les enviaria a un servidor, però seria un servidor. En aquest cas, per exemple, Nike, el de les botes del Messi, doncs tindria el seu servidor que es connectaria, o sigui, les botes del Messi es connectarien a un telèfon mòbil, que el tindria el Luis Enrique o qui sigui a la banda, saps? I llavors agafaria les dades i enviaria les dades directament a Nike. I llavors Nike agafaria aquestes dades, les analitzaria matemàticament i diria, hombre, el senyor Messi ha hecho 23 saltitos de 2 centímetros... I això ajuda a que el tio pues, agafi la pilota, faci tal i merti gols.
Val, però això no ens porta encara més... Jo tiro molt a l'antima societat, Això no, sí. no ens portaria encara més a no anonimat? És a dir, que les nostres dades estiguin... Si ara ja hi ha problemes de dir, bueno, és que jo faig qualsevol cosa i tothom s'entera de que tal... Això tindria enregistrada inclús, jo què sé, quan vaig al lavabo.
Però és que això oblida tant. O sigui, s'ha acabat l'anonimat, s'ha acabat, i s'ha acabat des de fa 5 anys, i no tornarà mai més.
No, però és que ara ja sabran per on camino, per
evidentment.
On...
Evidentment, però és que això no és una...
Si camino ràpid, si camino poc a poc.
Sí, evidentment. Però això és una cosa que us agradi o no, això succeirà. I l'única manera que això no succeeixi serà fotre'ns tots, o fotre'ns tots amb una gàbia d'aquestes de Faraday, tots coberts de coure per tot arreu, i que, saps, i no poder sortir d'allà, interactuar amb les barbes així, no sé. No, això és una cosa que ens hi hem d'acostumar. Vull dir, ens agradi o no ens agradi, la meva mare, per exemple, és sociòloga i antropòloga, i es posa estira dels pèls cada vegada que li explico això. Però en realitat això ha ajudat moltíssim. Abans, moltes vegades amb el Lluís ho hem estat comentant. Hola, Lluís, per cert.
Hola, què tal, Marc?
Com estàs? Molt bé. Amb el Lluís ho hem estat comentant moltes vegades perquè, clar, abans el temps de comunicació entre dues persones que estaven treballant sobre un mateix cas era el temps que anava un cavall des d'un punt a un altre. Des del moment en què va aparèixer el morse, llavors era la velocitat de l'electricitat. El moment en què va aparèixer la fibra òptica, pum, la velocitat de la llum. Ara mateix a internet ja comencen a haver-hi equips que treballen remotament a través de Skype i tal. Clar, imagineu-vos tota aquesta quantitat de dades que semblen estúpides, que ho semblen, però de cop i volta totes emmagatzemades i analitzades adequadament. Això donaria una quantitat d'informació a tothom immensa. O sigui, els científics que volguessin estudiar sobre les migranyes i resulta que han aconseguit fer una aplicació que diu exactament què es menja, què no es menja, on està la gent que té migranya, està no sé quantos, podrien creuar totes aquestes dades amb el flux de canalitzacions d'aigua de les ciutats, amb la qual podries dir, mira, aquí hi ha un canvi de rasant d'aigua, un canvi de rasant d'aigua, això provoca un camp magnètic, aquest camp magnètic en aquesta zona d'aquí és on hi ha efectes més les migranyes. Aquest tipus de teories, que són teories que ara mateix són boges i que no tenen cap mena de sentit, potser amb tota aquesta anàlisi de dades, gràcies a que tothom aporta dades, ajudaria que la societat avancés moltíssim més ràpid del que està fent ara mateix. La privacitat s'ha acabat i no tornarà mai més.
Però tot això està canviant, inclús el camí del temps, no? Ja no serà ni lineal, ni
no,
únic.
Home, si... No, ara que entrem a la quarta dimensió.
I ahir m'entres.
No, o sigui, l'única manera de que el temps, a menys que jo sàpiga, és la famosa teoria del forat de Cook d'Einstein-Rosen, que el que fa bàsicament és plegar l'espai, diu, o plego l'espai i el temps... Doncs ara resultarà que sí, que puc avançar amb el temps. Però això, fins que no existeix, fins que no... No, és una conya. Vull dir, no. El temps, l'única cosa és que serà immediat. Qualsevol dada que, en el moment en què el Big Data i l'anàlisi morfològic de les dades es faci immediat, cada vegada que tinguis... cada vegada que es generin dades de forma gratuïta, perquè totes aquestes coses que tenim nosaltres generaran dades proactivament, seran analitzades automàticament, i una vegada siguin analitzades automàticament, doncs crearan conclusions que es podran analitzar pels científics i per la gent que avanci coses.
De fet, si no m'equivoco, tu estàs desenvolupant en aquests moments un projecte relacionat bastant amb tots aquests temes d'Internet of Things, d'Internet de les coses. Seria interessant, a veure, explica'ns-en.
Bueno, és una miqueta tangencial, no és exactament Internet of Things, però sí, aprofito Internet of Things i una altra cosa que se'n diu Woconomia. La Woconomia, vosaltres que esteu més familiaritzats amb el tema de l'economia genèrica o mundial, bé, és un concepte que ve des de Xina. Allà, bàsicament, cada vegada que compren una cosa, sempre la compren tots a la vegada. Allà viuen amb una cosa que se'n diuen compounds. I amb aquests compounds, pues, ve una vegada a la setmana el tio de la fruita, que ja té els seus encàrrecs per tota la gent del compound. A més, tots van comprant exactament el mateix. Bueno, és bàsicament el concepte aquell que deia el meu iaio, diu, escolta'm, si em compres un llapis, te'l vendré per 50 cèntims, i si me'n compres 300 te'l vendré per 15 cèntims, no? Doncs bàsicament és això, el meu projecte està basat en això, en un sector que ara dia d'avui està molt mort de la mà de Déu, que és el tema de la restauració de baix cost, o sigui, els bars petits, el bar Manolo. El bar Manolo de l'esquina, que ara mateix no ningú té...
Va cap allà. Pensa, no? Ningú
hi pensa. Llavors bàsicament és aplicar l'economia a aquest tipus de bars, i aprofitar-nos de la tecnologia. En aquest cas, el que he fet, o el que he dissenyat i he fabricat ja, és una mena de TPV que justament s'interconnecta entre tots, pots fer comandes online a temps real totes a la vegada, llavors es negocia tots els bars a la vegada amb les distribuïdores, llavors, evidentment, clar, compres 400 caixes de cervesa, no és el mateix que comprar-ne 10, i, evidentment, doncs, baixa el preu i qui guanya tothom, vull dir...
O sigui, agafes un barri de Barcelona, per exemple, i tots els bars Manolos o Pacos que hi hagi allà es connecten demanant la seva comanda, escolta, necessito 3 cerveses, bueno, 300 cerveses, l'altre 300 més, i així s'ajunten a preu més baix.
Efectivament. I llavors, l'efecte tangencial que ve al model d'Internet of Things és que cadascun d'aquests TVs que estan dissenyats per nosaltres tenen un d'aquests ordenadors petitets que es connecten a internet i llavors fan, o sigui, es connecten automàticament i fan anàlisis de dades de lo que els hi arriba dels TPVs, es interconnecten entre tots i llavors agafen i creen, bueno, creen una mena de xarxa neuronal amb la qual tu pots agafar i prendre decisions de forma molt, molt eficient.
Com es diu el projecte?
Es diu Horeca.
Horeca amb O.
Horeca amb O i K.
Horeca. Bé, doncs gràcies, Marc. Ja ens aniràs explicant com va el projecte. Sembla que encara no està del tot en marxa, però ja va molt bé.
Sí, en un mes estarem on fire.
Déu-n'hi-do. Molt bé, gràcies, Marc. Continuem.
En FIM Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma fimgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@fimgroup.es.
Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu.
Bé, doncs avui també parlem de l'experiència com a font de coneixement. Raymond Cattell, un investigador sobre la personalitat i la intel·ligència, va proposar a principis dels anys 70 distingir entre intel·ligència fluida i intel·ligència cristal·litzada. Parlem d'intel·ligència fluida, que l'entenem com l'habilitat de resoldre problemes i comprendre noves relacions entre conceptes, independentment del coneixement adquirit i de l'edat. Aquesta intel·ligència explicaria per què molts dels descobriments importants en els àmbits científics els han fet investigadors joves, diguem-ne, 20, 30 anys, etc. I la intel·ligència cristal·litzada, per altra banda, doncs, és l'habilitat d'utilitzar destreses i coneixements i experiència davant de situacions. Aquestes capacitats milloren amb l'experiència i amb l'edat. Això explica perquè les contribucions al coneixement, per exemple, en obres filosòfiques dels autors, doncs, són autors molt més grans que no abans que parlàvem de joves de 20 o 30 anys. Pues parlàvem de Kant, que va començar als 57 anys, etc. Avui ens acompanyen el Marc Plens, president de l'Aula d'Extensió Universitària per la gent gran de Sant Cugat, i el Lluís Godallol, el nostre empresari emprenedor multireincident de rigor. Lluís, parlant una mica això d'intel·ligència fluida i cristal·litzada, com ho veus, això? De què en parlem?
Bé, és una cosa que ara la denominem així perquè hem començat a estudiar-ho en profunditat. La realitat és que fins ara es tenia molt interès per aquest tipus de coses. El que passa és que fins al dia d'avui, com no hi havia la sensibilització per la dificultat de retindre les capacitats cognitives a partir de certes edats, el fet d'analitzar tot això ens ha portat a anar buscant, anar retrocedint amb les edats, anar a buscar el moment on canvia el sistema d'emmagatzemament dels coneixements adquirits. De fet, no és res més que dir el que és la intel·ligència, la primera, la intel·ligència...
La que coneixem de tota la vida,
la que coneixem de tota la vida, no és res més que el anar adquirint coneixements i anar-los situant, imaginem-se, en caixes. Anar ordenant caixes com quan fas una mudança. Quan tu comences a assumir el que tens tot una colla de coneixements, se't planteja una problemàtica molt gran, que és igual que amb una mudança, una vegada mous les caixes del puesto on te les tenies al puesto que les portes, saber què tens a cada caixa. La intel·ligència cristal·litzada no és res més que tindre la capacitat claríssima de reconèixer a quina caixa tens cada un dels coneixements. Aquí és quan comencen a vindre les problemàtiques que amb els adults, a nivell preventiu, s'ha de mirar d'evitar les deficiències cognitives. Evidentment, és un tema que és interessantíssim i ens donaria per parlar-ne molta estona.
I no l'estem deixant, pregunto, una mica de banda fins ara, i ens estem perdent doncs, gran part del que ens podria aportar?
No l'estem deixant de banda. El que passa és que aquests temes tenen una complicació que fa una certa angúnia preocupar-se'n. Quan la gent es preocupa d'aquestes coses, sona, ens està començant a sonar a una certa malaltia, una certa dir, nosaltres tots tenim aquesta por terrorífica al disís de l'Alzheimer. Llavors, l'Alzheimer no és res més que l'últim graó de la inutilització de la intel·ligència cristal·litzada. Avui, precisament, nosaltres estem fent projectes, ara mateix jo n'estic portant un a terme, que no és res més que aconseguir que a través del joc la gent gran es pugui comunicar a distància, tal com deia Marc, a través del núvol, a base de quantitats ingents de dades que abans no es podia fer, amb altres persones que poden tindre deficiències cognitives o no. Fins i tot hem descobert que una forma de resoldre les deficiències cognitives de la gent gran, amb resoldre potser no és la paraula, minvar amb lo possible les deficiències cognitives de la gent gran, és que interactuïn i interaccionin amb nens petits. Hem arribat a la conclusió que un avi jugant amb el seu net amb una màquina que li fa fer exercicis d'agilitat de memòria li millora molt la capacitat cognitiva en el temps. I si no li millora, impedeix que empitjori. Una miqueta aquesta és la idea bàsica. Ens n'estem cuidant molt. El que passa és que no ens en cuidem públicament perquè és un tema que fa una certa angúnia parlar-ne. És un tema que està més en el món científic que en el món del carrer.
Marc, tu ja ens has acompanyat en alguna altra ocasió, el programa de Tercera Edat Saludable. Quina funció tenen les aules universitàries aquí?
Doncs mira, ara mentre estava escoltant veia que hi ha uns paral·lelismes amb la nostra. Perquè s'ha parlat aquí d'un seguiment de l'evolució de l'edat de les persones, d'uns coneixements, i nosaltres el que defensem, tenim tres àrees, però vaig a començar per l'última àrea, la social. I és la social, toca un tema que és el de la salut. La salut que nosaltres pretenem amb les aules és retrasar la dependència fent treballar el cervell. Per tant, anem conjuntament.
Com ho deia Lluís.
Manteniment de l'activitat mental, també. Aportar comprensió, tranquil·litat, no, oblidar-se del passat, que s'adapti al moment actual, amb il·lusió. Ajudar a organitzar l'oci, amb l'assistència als actes que fem nosaltres. I també, precisament, hi ha moltes, ara tocarem el curs que ve, que vindrà el doctor Rafael Miquel Martínez, de la Universitat de Barcelona, que parlarà precisament l'acció dels avis de cara als nens. Però pensant, hi ha gent que deia, bueno, i per què ha de venir a parlar dels nens? No, es ve perquè els avis aquests s'adaptin i no diguin, escolta, ara aquesta maquinota, ara l'altra, sempre estan així, no. Que es posin a dins, que facin aquest esforç. I també juguem un paper, una funció psicològica, el fes l'altre, indagar, descobrir coneixements, assistir a conferències que són molt variades totes, reforçar el sentir-se actiu, també podríem dir el genèric, no caure amb la solitud, no caure amb la passivitat. I llavors, una miqueta, per cas, no aïllar-se a casa, lamentablement, i aquest cas es dona inclús a Sant Cugat més del que jo em pensava. Que la gent que es tanca a casa i els hi costa tant sortir. I veus que quan entren, quan es relacionen, quan veuen que descobreixen un món de coneixement, doncs aquella gent vibra, canvia, es transforma. Després, substituir abans la nostàlgia dels records. Els records ja estan passats. Vivim d'experiències, ja veig, que podem aportar, no, als que venen al darrere, amb il·lusió, no amb pors. El que vindrà ja vindrà, és el que deies abans.
Sense fora de...
Exactament, eh? I després jo dic regalar-se un temps per un mateix durant la setmana, com assistint a aquestes conferències, que és el que deia aquesta formació. Bé, després ja podríem dir la part social. La part social, bueno, nosaltres a base de conferències, i busquem poques conferències, però això sí, de qualitat, busquem qualitat i varietat. Aquí he vingut fa pocs dies, doncs el senyor Sixte Cambra, de dir, bueno, tots hem anat a Barcelona, tots veiem el port, tu, Júlia, que ets una enamorada de Barcelona, doncs pues, dius, bueno, i això, com estem situats avui amb el port? Projectes que hi ha, dificultats que hi ha, finançació, però el senyor Sixte Cambra ens ho va explicar perfectament. I llavors et sents molt més teu aquell tema. Bueno, doncs ahir es va parlar de la Maria Curí. Doncs la Maria Curí, doncs la vida d'ella, però també la científica, la humana. Bé, llavors, lo social comporta una cosa. Quan jo m'inscric a aquesta entitat, bé, llavors jo agafo una autoexigència de compromís. Llavors, nosaltres oferim a tots els estaments socials de la ciutat, i no perquè ens diguem universitària, que han de ser universitaris, sinó que tothom qui té un interès amb la cultura i amb les relacions socials, amb l'entitat sociocultural, que aquestes persones vinguin. I allà es troben gent que està interessada en un tarannà que és molt comú seu. I això és molt bo. Els intercanvis es fan... La gent és molt bonic perquè veus que surten, es comenten i els temes i escriuen i han que aprenen a punts. Tot això és extraordinari, aquestes edats. És admirable.
Marc, una mica més a temes més socials. Tu creus que la societat té en compte l'experiència dels més grans en benefici dels més joves?
No, lamentablement no. Avui li comentava una persona, dic, recorda quan fa uns anys quan treballava, vaig a Alemanya, i hi havia persones que realment havien treballat, i havia, en aquell cas concret, era un enginyer tèxtil, que llavors aquelles persones, el que feien, un cop jubilats, feien vigilància a la ciutat perquè tot estigués en ordre. Que si hi havia alguna cosa rara, ràpidament es connectaven amb l'Ajuntament, que si hi havia un batge, que si hi havia unes... Tot això és bonic. I aquella gent era tan feliç, aquell home, que era extraordinari. Això és el que es tindria que fer, i no sabem fer-ho. Aquí també som molt egoistes. A fora hi ha el més el sentit de m'estimo la ciutat i...
Hi ha un pas, quan parlem d'això, hi ha un pas que per mi és primordial. L'experiència de la gent gran avui no s'explota, però l'experiència de la gent explota, potser no és la paraula adequada, no s'utilitza.
Sí.
Però el que s'ha de fer, el que s'ha d'intentar fer és convertir l'experiència en coneixement, que és una cosa que vosaltres des de l'aula la feu de forma absolutament extraordinària, i quan és coneixement, llavors és assimilable per la gent. La gent el que no vol és repetir experiències dels altres. El que sí vol és saber formes de resoldre les coses que han utilitzat els altres.
De fet, jo avui, quan tu estaves explicant, Lluís, el projecte aquest dels avis, tenim un vídeo preparat molt xulo que precisament parla d'això. Bueno, s'han de fer diferents projectes en base, doncs, a projectes d'avis amb nets, avis amb altres, per desenvolupar, doncs, intel·ligència emocional, etc. Jo crec que seria molt interessant, perdoneu, que l'escoltéssim. Nacho, si ens el poses.
El Parlamento Europeo ha sido el lugar elegido para presentar el proyecto Abuelos y Nietos, un proyecto en el que participaban 7 países, entre ellos España, representado por Granada, una aventura que pretende romper la brecha digital. Aventura que comenzó a principios de mes en los municipios de Huetorvega y Alendín, cuando un grupo de nietos y abuelos se embarcaron en el proyecto G&G, es decir, Grandparents and Grandchildren. El objetivo, que los nietos, que han crecido al mismo ritmo al que las nuevas tecnologías se han ido incorporando a la sociedad, enseñen a sus abuelos, a sus mayores, a utilizar Internet, una herramienta con la que nunca han convivido, aunque de la que han escuchado sus ventajas. Durante unas semanas juntos han compartido esta aventura del saber, Por un lado, los mayores aprenden cómo funciona un ordenador y, por otro, los pequeños aprenden cosas que los abuelos les cuentan sobre cómo ha cambiado la sociedad. Un intercambio que ayuda a romper la brecha digital, pero aderezado con el cariño que ambos, nietos y abuelos, se tienen.
Pues, més o menys el que al final havies acabat explicant. Jo crec que més enfocat, i ara m'ho rebatreu o no, a l'experiència en base a salari emocional, no? Vull dir, parlem d'aquesta... El que busquen al final ells és això.
És que, d'alguna manera, per un costat, evidentment, és aquesta experiència, però és que, a més, és un format molt amigable d'esvair la solitud. És un format molt amigable d'aconseguir el compartir, el cooperar, d'ampliar els llaços familiars, perquè al final, dintre de les famílies, internet també intervé en això. Al final, dintre de les famílies, hi ha una cosa que està clara, dels avis, els nets, en una època com la nostra, en la qual 50 anys no és una vida, són 5 vides, és un progrés brutal de tot, que l'avi es veu absolutament desplaçat. El fet d'ajuntar-lo amb el net i fer-lo jugar conjuntament és una meravella. És algo que és una experiència absolutament extraordinària.
El que passa aquí hi ha una cosa. Aquests avis se'ls té que orientar, marcar les directrius, perquè això hi és. S'està fent ja a Catalunya, i això. L'altre dia vam tenir l'assemblea de FOPA, que és el conjunt d'aules de Catalunya, i ja hi ha algunes entitats que ho fan, i això la universitat ho vol promoure. Ara bé, hi ha gent que tindrà voluntat i no sabrà fer-ho. No tindrà la... Hi ha unes marques. Jo crec que avui dia, i quan parlaves tu ara, Marc, estava pensant, tot això és fantàstic, extraordinari, ens porta un món, que sembla impossible perquè serà realitat. Però jo també pensava, dic, no estem fent masses coses, fem moltes coses, no les assimilem i no ho fem bé. Jo penso, això ho tinc a dins, crec, Jo vol dir que un disbarat, no ho sé, O sigui que...
Ja crec que aquest argument ha sorgit, de fet, en molts programes. Vull dir, sí. No estàs dient res de
no, la veritat. Aquesta és una gran realitat.
Sí,
sí. Sí. Gràcies, Marc. Gràcies, Lluís. Continuem amb lideratge personal amb el Jordi Llonc, ara.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Coaching en diferents àmbits. El personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Bé, doncs, com dèiem, parlem de lideratge personal. Ens acompanya el Jordi Llonc, que ja ha vingut en altres programes a explicar-nos diferents seccions de coaching. Jo crec que pot ser interessant començar reflexionant sobre el concepte de lideratge des d'un enfocament més holístic, és a dir, en l'àmbit global de la vida d'una persona i a la seva aplicació als diferents papers que aquesta assumirà al llarg de la mateixa. Potser lideratge hauria de ser entès com un concepte que afecta la persona en la seva concepció general, segons l'àmbit d'aplicació concret on s'exerceix, no és el mateix el familiar, l'empresarial, el social, el que dèiem l'altre dia, no? Que depèn d'on doncs canvia el rol. D'altra banda, Goleman ha trobat en les seves investigacions recents que els líders més efectius coincideixen en un factor que és fonamental, que diu tots ells demostren un alt nivell d'intel·ligència emocional. Aquest tipus d'intel·ligència influeix tant en la seva actuació com en els seus compromisos, actituds, conductes, que s'agrupen en quatre dimensions: autoconsciència i autocrítica, autocontrol i autorregulació de la conducta, motivacions i, per últim, empatia i compromís social. Jordi, CEO de Dream Hunters i coach, ets directiu, un expert en aquest sector. Creus que aquestes són les claus per exercir aquest lideratge personal?
Bé, Júlia, evidentment formen part de les claus, no? Que passa que estic escoltant coses aquí molt, molt interessants, que parlem de futur i tal, que també són les claus de l'autolideratge, no? Mirar el futur cara a cara i dir-li, ara vinc, no?, amb eines, o mirar el futur, no?, M'ha encantat la vostra conversa, no? Perquè recordava una frase de Nietzsche que m'encanta, que diu que l'autèntica maduresa de l'home és quan recobra la serenitat amb la que jugava quan era nen, no? Llavors, no és tant un fet de que ens atabali poder estar a l'alçada de les noves tecnologies com utilitzar-les quan vulguem i com vulguem. Vull dir, al final no és un tema de que ens creï ansietat, no?
M'has tret aquí una frase de Nietzsche. Fa ràbia perquè avui tinc moltes frases preparades i la de Nietzsche no la tinc.
Bé, és que t'has de sorprendre sempre però... d'una manera, però és que jo perquè m'inspiro amb els convidats que són gent molt intel·ligent i que aporten molt.
Però t'han important que t'agradaran, eh? Digues.
Però només per dir-te que efectivament tot això que has nombrat, i podríem estar tota la nit nombrant coses que produeixen l'autolideratge, no? Però si algú té l'autolideratge és... que sobretot és la capacitat de tenir una visió, no? És de tenir... el lideratge personal és tenir clar per què estic aquí, qui sóc, què faig i què vull fer. Clar, a partir d'aquest moment, tu ets l'amo de la teva vida. Mentrestant, simplement ets un espectador, no ets el protagonista. A partir d'aquí pots tenir una pila de competències i una pila de valors, vale? Però sobretot és tenir molt clar quina és la teva visió.
Això és molt Steve Jobs, eh? Perdó, havia...
M'encanta.
Aquell discurs va ser molt... De fet, un dia, mira, podrem portar en això.
Vinga. Steve Jobs.
Molt estic.
Que ja marxarem nosaltres.
Una mica complicat. Mira, tenim portat unes que jo crec que a més descriuen bastant bé. Diu, la victòria més gran important és conquistar-se a un mateix. Serà Plató. Tracta de no convertir-te en un home d'èxit, sinó en un home de valor. Aquesta, Marc, va més aviat per tu, de l'Einstein, que sé que t'agrada. I l'última diu, l'autèntic viatge del descobriment consisteix no només en trobar nous paisatges, sinó també en tenir ulls nous, i aquestes de Proust. Es tracta, doncs, si no m'equivoco, de conèixer bé cada peça del trencaclosques que formem part, per dir-ho d'una manera.
Efectivament, però no solament de conèixer-les, vale? Sinó d'acceptar-les. És a dir, en la mesura en què l'ésser humà és complex, eh? Parlaves d'internet, no? I de les interconnexions que arriba a tenir, no? L'ésser humà, imagineu-se, no? Amb tot el seu subconscient treballant constantment amb informacions que ha rebut. Coneixem moltes coses i el gran problema ve quan no les acceptem. És a dir, al final parlàvem de que l'autolideratge ve de l'autoconeixement. Goleman tenia molta raó. En la mesura en què tu ets capaç d'interpretar les teves pròpies emocions, et comences a conèixer, no? I té molt d'entendre les peces que formen el nostre trencaclosques, que formen el nostre entorn i que formen el nostre sistema en el qual vivim, però sobretot entendre-les i sobretot saber que la vida té una gamma d'avisos. És a dir, ens han educat en una línia, no, que tot és blanc o negre, amor, desamor, felicitat o infelicitat, guanyo o perdo, vale? I el que no ens han ensenyat és que la vida té una gamma d'avisos brutal. De fet, l'art de Sant Martí, que tant ens agrada tot, no?, quan realment està platòric, es desfà amb una pila de colors brutal que hi cadascú pot escollir el que més li agrada. No? Per tant, no és tant conèixer-les, que és veritat, sinó entendre-les i acceptar-les. No? Aquesta és una part on Goleman, efectivament, ha treballat molt amb aquesta interpretació de les emocions.
Tu ets el creador de Dream Hunters,
sí.
Buscador de somnis, per dir-ho d'una altra manera. Pots concretar una mica més en què consisteix la teva activitat? Perquè al final estàs aquí cada programa i penso que... Mm-hmm. Que no ens has explicat bé què fas, tot i que pots transmetre una mica com, sí. Com ho portes, no?
Pues mira, jo em dedico una mica a el que m'he dedicat tota la vida, vale? Ara doncs, estic prejubilat i plegat, puc gaudir del meu temps, treballo també amb la gent gran, m'encanta, sí. perquè m'encamino cap allà i per tant m'agrada treballar cap a la línia del meu futur. I vaig crear Dream Hunters perquè Dream Hunters té una visió molt clara, que és treballar per millorar a les persones i a les organitzacions. Nosaltres ens hem especialitzat en les àrees de vendes, comunicació i màrqueting, ¿vale? Però pensem que no tot és tan senzill com transmetre coneixements i donar formació. Les persones tenen que entendre que adquirint coneixements i formació milloren, i si milloren són més feliços, i si són més feliços rendeixen més i la seva vida comença a tenir un sentit, no? És a dir, algú que va treballar cada dia, treballa 8 o 10 hores i no sap per què va, i no sap quina és la seva missió en la vida, es converteix en aquell hàmster que està en una roda donant voltes, no? I la seva vida acaba sent un petit infern, no? I aquesta és una mica la nostra missió, vull dir, fer créixer les persones, perquè pensem que les persones són l'autèntic actiu de les organitzacions, de les ciutats, i aquí ho estem veient en diversos programes, no? I sobretot treballem amb la línia de el dia que aconseguim que les organitzacions tinguin les persones en l'actiu més que en el passiu i siguin capaces d'invertir en elles, vull dir, les organitzacions milloraran i creixeran en la mateixa mesura.
Perquè, si no m'equivoco, hi ha diferents organitzacions o empreses que més o menys porten això a terme. Quin és el punt clau que us diferencia de la resta?
Pues, t'ho diré fàcil. Nosaltres, la nostra organització, utilitzem l'expressió Fusion for Growth, fusionar-se per créixer. És a dir, nosaltres fusionem tres disciplines tan importants com són el mentoring, la formació i el coaching. No som fundamentalistes de cap de les tres i utilitzem les tres depenent del que necessitem. Però sobretot intentem treballar el concepte de fusionar la persona amb si mateix, amb què vol, amb el seu entorn, amb el seu sistema i amb els seus valors. I quan ell descobreix tot això i ho fusiona, està preparat una mica el sistema d'U. ¿Vale? Fem buidar i tornar a reomplir, no?
I aquest tret diferencial que dius, creus que té a veure amb el lideratge personal més enfocat al que deia, per exemple, Proust, o amb el descobriment i tenir ulls nous?
Evidentment. Mireu, la part més difícil d'aprendre, i això ho sabem tots els que estem aquí, no?, és la part de desaprendre. És a dir, oblidar conceptes vells, oblidar creences limitants que ens han inculcat, desaprendre, la part de buidar, és la més difícil i té molt a veure amb l'autodescobriment, quina part és, jo en dic la part ermita, vull dir que menja recursos i no més útil, no? I quan tu treballes això, fas espai per posar coses noves i per el creixement. Per tant, té molt a veure amb això, evidentment.
Si no m'equivoco, també fas conferències i cursos una mica així més enfocats.
Dolentes, però les faig.
No m'ho crec.
No, però no renuncio un dia a aprendre, eh?
Doncs mira, mai està.
Saps que li deia la roca a l'aigua, no?
Sí, què?
Entre la constant lluita que els dos tenim, sempre guanya l'aigua, no per força, per constància, perquè és molt pesada, però jo igual.
De fet, ara has dit una cosa que m'has fet reflexionar, que dius...
Ah, doncs ja, mira, ja m'he guanyat el dia.
Molt bé, ja ho has fet. Dius, necessitem desaprendre d'aquelles coses que hem après, però en canvi abans parlàvem d'experiència. Clar, jo aprenc amb l'experiència, de fet, com més gran et fas, més costa sortir d'allò que tu t'has fixat i que has anat aprenent, som molt, molt empiristes, però d'una manera. Com sortim d'aquestes bases? És a dir, pues, cada vegada precisament som més basats en l'experiència...
Ells han donat una mica la clau, i jo l'únic que faig és copiar-los ara ja, eh? Ara ja fa rato, eh? Però bueno, saps el que és la innocència?
Sí.
Bueno, algú com tu, no sé, és la falta d'informació. I saps el que és l'autèntica ignorància? L'abús de la informació. I què és la sabidoria i la intel·ligència? El filtratge d'aquesta informació. Utilitzar solament aquella que jo necessito i que em fa falta. Clar, a partir d'aquí, l'experiència no és l'acumulació de la informació. És aquella que et permet utilitzar la informació que tens en cada moment i en cada moment de la teva vida. No és la mateixa la que puguem tenir nosaltres, que la que puguis tenir tu o que puguis necessitar en aquests moments. Per tant, no es tracta d'acumular informació, sinó d'utilitzar cada moment la que necessites. I home, estem parlant de que venim de la ràdio de Galena, que per cert m'ha cridat l'atenció, perdona, Marc, que diu, si recordem el primer cotxe, que hosti, ens ha vist grans de no, perquè ens ha mirat com molt convençut. Vosaltres recordareu el primer cotxe, el 1900?
No, he fet una pregunta, retòrica, eh?
Brutal, m'ha semblat brutal. Però, és dir, la informació que vam adquirir fa molts anys, avui en dia potser no ens és útil. Viure d'aquella informació, que és el que passa de vegades, jo, com que tinc molta experiència, els anys 20, això ja... No, i al final és un tema de filtrar i de buidar i omplir.
Bé, Déu-n'hi-do la reflexió última que ens has fet de la saviesa i ignorància, crec que m'he quedat molt, molt encallada aquí. Continuem amb el debat, sisplau.
En FIM Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma fimgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@fimgroup.es.
Debat 21E, el debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Bé, doncs, avui una mica de temps encara ens en queda per fer debat. El Marc crec que s'ha quedat amb les ganes de tornar-li la pregunta i la pilota al Jordi. Endavant, Marc.
Dues coses molt ràpides. La primera, em va fer molta gràcia allò del hàmster i la roda. La meva pregunta existencial és què succeeix quan canvies de roda constantment? O sigui, cada X temps, allò, cada 2-3 anys, dius, ah, ara vull canviar de roda. Mm-hmm. Això també és una cosa interessant, un perfil que també m'agradaria que analitzessis una miqueta. I després, el desaprendre m'ha semblat una cosa fantàstica. Això ja no només perquè el senyor Adrià, Ferran Adrià, ho diu cada 2x3, amb la construcció i desaprendre coses i tal, sinó perquè hi ha un autor musical que no és gens conegut, però que a mi les seves cançons m'agraden moltíssim, i una d'elles comença, tal qual així, diu, descobrint el meu classicisme sota una vida d'excessos fa qüestionar-me els axiomes que he tingut i estic tenint.
Molt bona.
Déu-n'hi-do.
El Marc, aquí no el veieu, és músic, també. Bueno, és polifacético.
Digne del Cobain, aquesta frase.
Com a mi.
Bé.
Per apel·lacions.
Sí, contestant una mica a la teva pregunta, què passa amb el que canvia de roda cada 3 o 4 anys? Bé, al final, pot ser dues coses, una que mostra inquietud, el qual és molt bo, vale? Perquè al final no es tracta de quina rotonda estàs o de quantes visites, sinó de si és capaç de trobar una sortida. Perquè hi ha gent que passa la vida en les rotondes, no? Dos, que pot tenir el que nosaltres denominem, no?, la depressió del creador. És a dir, hi ha gent, no?, que necessita, i jo crec que aquest perfil et sonarà molt a tu, necessita crear contínuament, no?, i quan ho té a la mà té una depressió. És a dir, es troba buit.
Mira, Marta, acaben de descriure.
No, però s'ha dit que li deu sonar molt aquest perfil, vale?
Sí.
Un dia parlarem de l'eneagrama i podries dir-te el 7, que t'he dit que ets molt d'allò. És a dir, al final són gent inquieta, però diu que el món deu totes les seves obres als inconformistes. Vull dir, la gent que es converteix en infeliç perquè és inconformista tot el dia, no? I l'altre era...
L'altre era sempre una puntualització sobre el desaprendre.
Ah,
ja està.
Sí, a mi, jo una frase que m'ha encantat teva, i és veritat, vale? Amb tot el que estem parlant aquí, i el projecte que també el Marc i el Lluís, que m'ha encantat, a mi m'ha agradat escoltar-los més rato, hi ha una cosa que és que floten a l'ambient i m'agradaria deixar-la clara, és l'imaginació. Tu dius, on està el límit? A la imaginació. Però és que en l'ésser humà, també, Einstein ja deia que l'imaginació és més poderosa que el coneixement. I Walt Disney, en el seu moment, va dir, si lo puedes soñar, lo puedes crear. És a dir, no importa l'edat que tinguis, no importa el moment en què estiguis. Si pots somiar, ho pots crear.
Sí.
M'ha encantat, perquè és així.
És així, vull dir, la meva dona, per exemple, fa poc va decidir que volia tenir un canvi de vida, o va decidir, vull fer un canvi radical, vull dedicar-me a fer una cosa concreta, i mira, no sé, no em preguntis per què, però les coses es van succeir, i en 6 mesos, bueno, també perquè val, no a tothom li pot passar això, però en 6 mesos està fent el que volia. I simplement és el que diem, vull fer una cosa, m'hi poso energia i ho faig.
I en una situació, a més, perdó, però és mare. Dir, ha tingut el fill, va haver de renunciar al seu moment,
sí, sí,
per la deixar laboral, vull dir que déu-n'hi-do això,
Sí, sí. Però no cal ser un héroe, i ara em vi per posar el meu cas.
Jo l'admiro molt, ho sento.
Jo fa 12 anys que vaig dir que prejubilaria als 55 i volia dedicar-me, volia ser que quan tu descobreixes que no seràs milionari ni tindràs grans iates ni tal, que això no, tots hem sigut joves i hem tingut ganes de que això passi, i un dia ho descobreixes, aquell dia el temps comença a adquirir valor. Val diners, el teu temps. I jo vaig decidir ja fa més de 12 anys que em prejubilaria a 55. Els vaig complir 29 de desembre i el 31 plegava. Vull dir que al final tot és possible. Si ho pots imaginar, ho pots crear. No? I ara faig allò que m'agrada i quan m'agrada. Vull dir, què és important? És veritat que a la vida també necessites una mica de sort. Però és clar, el que està clar és que si no persegueixes no aconsegueixes. Veureu, i aquí acabo, no? És curiós que hi hagi la gent sigui capaç de sentar-se a planificar unes vacances i no sigui capaç de sentar-se a planificar la seva vida.
Sí, sí, hòstia, i tant.
Potser és perquè escapar-se és més fàcil, vale, que treballar i passar a l'acció.
Exacte.
No?
Certament.
No, també hi ha una cosa, Jo crec que la persona, en el teu cas concret, és la primera vegada que ens coneixem, però un arriba a ser el que ha estat a la seva vida. I el que ha lluitat, li ha agradat, ha posat il·lusió, ha tingut vocació, li ha agradat anar sempre endavant, que no ha tingut por de les... res, ni ridículs, ni res. I la gent encara està en aquestes línies, avui dia és un problema que tenim. Nosaltres, per exemple, necessitem presentadors, necessitem persones actives, que entrin a la Junta per persones vàlides, clar, portar una entitat així no és fàcil. Bé, doncs hi ha gent preparadíssima i no agafen compromís. O sigui que sí que venen a les conferències, sí que s'estimen a l'aula com una cosa meva, però són gent que podria fer barbaritat de coses. I
a mi, Marc, és que jo sempre dic, perdona, és que un somni no canvia res, una acció canvia tot.
Sí, sí.
Lluís.
Sí, és que aquí hi ha una cosa que és grandiosa. Aquests darrers anys les coses estan canviant tant, és que tot canvia tan immensament ràpid, que lo gran és que ens fa por. Parlava Marc del tema de la dificultat de la gent a agafar compromisos, el desaprendre de Marc Llong, de Jordi Llong, perdó, i el Marc parlava de les seves de tota aquesta situació de l'aprendre i desaprendre. La realitat és que no hem de tenir por. No hi ha cap ben bo per qui no sap posar les veles. És qüestió de que tots anem formant-nos per posar les veles com toca, i si ens formem, tot el que ha de venir no té cap problema. És qüestió de transitar-hi.
Déu-n'hi-do, lo filosòfics que esteu avui, eh?
Estem últimament, avui? No, portem ja unes setmanetes molt elevats.
Després de convertir això en classes de filosofia.
Molt elevats.
Bé, doncs em sembla, però, que avui no podrà ser perquè hem de començar a tancar. Com sempre, les últimes paraules que m'agrada que digueu. Ara li canviaré la secció, crec, i li diré la frase, després de les frases del Jordi, que sempre ens acabava els programes, que digueu 30 segons, 40, dos detalls, un detall, un consell per als nostres oients sobre la conversa d'avui, tot el que m'ha après. Marc, si pot ser, doncs començaré per tu. On et podem trobar? El teu projecte Horeca, si ho dic bé, Horeca.
Sí, el projecte Horeca, d'aquí un parell de setmanes ja podeu trobar a internet, horeca.com, horeca.cat i horeca.es, és O-R-E-K de quilo A, i un parell de setmanes. I el que voldria que la gent es quedés, ja sé que això trencarà una mica l'harmonia de tot el que estem tenint ara mateix, però que acostumeu-vos a que la privacitat ja no existeix, és el que hi ha.
Déu-n'hi-do, és parlamentaritzant-se això, eh? Lluís, endavant.
Jo
gràcies,
no,
Marc.
No et diré cap frase perquè ja veig que avui no l'haig de dir.
No!
Jo simplement et diré que la realitat és que el futur no ens ha de fer por, que hem de ser conscients de que estem en la millor situació per abordar-lo i que internet no és una eina contra la que s'ha de fer, sinó amb la que s'ha de cooperar. Que al final la nostra cooperació amb internet ens portarà al futur. Com sempre, impulsa, poneu a la vostra disposició.
Impulsa amb N. Gràcies, Lluís. Fins la pròxima. Jordi. Gràcies.
Bé, per part meva i per tancar, doncs, de tot el que hem sentit, vull dir-li als que ens estiguin escoltant en aquests moments que gaudeixin de tot el que el món posa al seu abast, que ho gaudeixin, que ho disfrutin i que sobretot disfrutin d'ells mateixos, no? I que si volen, jo els donaré, si un cas, el primer exercici, no, per aconseguir el lideratge personal, l'autolideratge, no? Que es reconeguin a si mateixos. És a dir, demà, quan es miren al mirall, que es vegin amb ells. No el que esperen que els altres vegin d'ell, sinó el que ells esperaven veure d'ells mateixos.
Et podem trobar a Dreamhunters?
www.dreamhunters.net.
Bueno, jo només diré que la força de tot un país és la cultura. I amb això ja tanco jo el tema.
Moltes gràcies, Marc. Moltes gràcies a tots i fins la setmana que ve a la mateixa hora.